Ràdio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip que fa possible que el Francesc Morgades pugui fer aquest programa. Un equip que encapçala com cada divendres o cada dissabte o cada diumenge, que són els moments forts del programa, el Toni Olivella, que porta tota la màquina, àrea i tot el que hi ha per aquí a sobre. Ajudat, això sí, pel Marc Pujol quan cal donar un cop de mà perquè de vegades les coses es desborden. Finalment, tenim la Goretti Martínez, que quan jo acabo de fer-vos aquestes explicacions, ja ho explico, ja ho dic, valgui la redundància, cada setmana, agafa els àudios i els penja de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè els pugueu sentir, perquè teniu, ja sabeu, l'opció de sentir el programa sencer a la xarxa, a la pàgina de Ràdio Televisió de Vilafranca, però també la possibilitat de consultar cadascuna de les efemèrides que aquí, o dels personatges que aquí esmentem. I tot això acompanyat naturalment, perquè si no això no seria ràdio, imagineu-vos ara que traiéssim aquesta música que se sent de fons, doncs no seria ràdio, tot això acompanyat de la música. I cada dia comencem amb una cançó que dediquem o bé al moment de l'any o bé a la música. Avui li toca a la música. La cançó és una cançó del José Luis Perales, que voleu que us digui, a mi em té el cor robat, aquest home encara, i que porta per títol La música. O sigui que comencem avui aquest programa amb La música.
Te roba de los ojos una lágrima, te besa como lluvia cuando llega. Te deja en el vacío si se va, y sin ella no es posible imaginar este mundo loco que se va muriendo poco a poco entre el poder y la mediocridad. Ella llega y te acaricia el corazón y cura tus heridas y te da la paz a cambio de escuchar su voz. Y su nombre de batalla es la música. La música es amante y compañera para la soledad, un cielo sin fronteras hasta donde subir, el vuelo fugaz a un tiempo feliz. La música es el punto de partida de una historia de amor, el lazo que nos une y nos hace vibrar. La música es un canto de amor y de paz que te despierta el corazón. Cuenta mil historias al oído y mientras te acaricia todo entero, se mete en cada poro de tu piel y sin ella no es posible comprender esa magia blanca que te va meciendo y que te arrastra como un suave perfume de mujer. Ella llega desde el fondo del salón, flotando por el aire, y te envuelve como notas de un acordeón, y su nombre de batalla es la música. La música es un beso enamorado a la orilla del mar, el llanto emocionado oscuridad. La música es amante y compañera para la soledad, un cielo sin fronteras hasta donde subir, el vuelo fugaz a
a un tiempo feliz. La música es el punto de partida de una historia de amor, el lazo que nos une y nos hace vibrar. La música es un canto de amor.
d'abril de l'any 1983, el dia que a la capital gironina, és dia Girona, mora l'escriptora catalana Mercè Rodoreda. Mercè Rodoreda i Gurguí, que havia nascut a Barcelona el 10 d'octubre del 1908, que va passar una infantesa d'aquelles solitàries i una mica especials perquè, en ser filla única, doncs la família va estar tota per ella, va estar cuidant-la, i això no va ser doncs gran encert, per dir-ho d'alguna manera. Perquè molt protegida pels avis i sobretot protegida pels pares i per un avi que li va inculcar la passió per la lectura i també per les flors, l'avi va morir quan ella tenia 12 anys i la noia doncs va ser educada a partir d'aquell moment a casa, sense passar per l'escola. Només va anar a escola de 7 a 10 anys. Bé, sigui com sigui, quan la noia va tenir 20 anys, i això es va afegir al seu calendari, diguem-ne, d'efemèrides, quan la noia tenia 20 anys es va casar amb un oncle seu, un oncle de segona línia, evidentment, 14 anys més gran que ell. En Joan Gurguí, que havia anat a Amèrica, havia fet una certa fortuna, una bona fortuna, i havia tornat cap aquí. Aquest casament i el naixement al cap d'un any del seu, el que seria el seu únic fill, que va néixer el Jordi Gurguí, va néixer el 1929 amb algunes malalties així mentals i genètiques, van convertir tota la seva infància, potser no, però sí la seva joventut i el començament de l'edat adulta, en una experiència traumàtica que es recuperaria cap al final de la seva vida quan el fill aquest que ell havia cuidat durant temps, amb 40 anys va haver de ser ingressat a l'Institut Psiquiàtric Pere Mata de Reus i tot això. Fruit de totes aquestes coses, vaja, de tot això que li havia passat, als anys 30 la Rodoreda va triar la literatura com a tema de, o com a forma d'evasió de tot allò que li havia passat, i va iniciar una carrera perfeccionista, regular, etc., amb col·laboracions a diaris i revistes, a les revistes Meridià, Mirador, Revista de Catalunya i tal, sobretot en forma de contes, però també publicant algunes novel·les que, encara que després l'autora en renegués, diguem-ne, més endavant. Novel·les com Soc una dona honrada, Un dia en la vida d'un home, o, per exemple, La Loma, del 1938, que va guanyar el Premi Creixells. Ella, naturalment, no podia viure d'això, va entrar a treballar al Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, amb una feina suplementària a l'Institució de les Lletres Catalanes, i va viure un període sentimental bastant intens, establint relacions amb el polític trotskista Andreu Nin, però també amb el novel·lista i promotor cultural Francesc Trabal. Quan va venir la Guerra Civil i va acabar la Guerra Civil el 21 de gener de 1939, va emprendre el camí de l'exili, instal·lant-se amb altres escriptors catalans com Pere Calders, Pere Quart, Armand Nubiols, que seria el seu company, Xavier Benguerel, Francesc Trabal i tot el castell de Roissy-en-Brie, a prop de París, on va establir una intensa relació, com dèiem, amb Armand Nubiols, que en realitat es deia Joan Prat i Esteve, bé, però que estava casat amb la germana de Francesc Trabal. Quan la majoria d'escriptors van decidir agafar les cames i anar-se'n cap a Amèrica perquè venien mals temps, doncs la Rodoreda i l'Ubiols van optar per quedar-se a França, tot i que van quedar-se a París, però quan els nazis van començar a acostar-se a París van agafar les cames i van anar a buscar llocs més segurs, com ara Llemotges o, per exemple, Bordeus, també hi van viure durant un temps. Però al final, el 1946, van acabar tornant a París. Per poder sobreviure, la Rodoreda fins i tot va haver de de fer de cosidora, cosia a preu fet, i va abandonar, en realitat, va abandonar les seves obres literàries, exceptuant l'activitat dramàtica, perquè en aquell temps ella sostenia que quan Catalunya pogués recuperar la seva república, el teatre seria una força, perquè ja havia sigut una força important en la cultura. Però val a dir que no aconseguiria estrenar una obra fins a l'any 1979, vull dir que una cosa és el que proposes i l'altra el que passa. El 1946, després de passar una etapa de dubtes afectius, de relacions sentimentals complicades, va entrar en poesia lírica i va començar a publicar sonets a la revista, va guanyar la Flor Natural dels Jocs Florals de Londres, després de 1947 a París, del 1949 a Montevideo, on va ser proclamada mestra en Gai Saber. Va lograr estabilitat econòmica amb la feina que l'Armand Obiols, el seu company, li havia obtingut l'any 1954 com a traductora a Ginebra, a la localitat suïssa de Ginebra, per les Nacions Unides. I aleshores això, la tranquil·litat, li va permetre entrar en una etapa creativa que va reunir tota la seva obra anterior, va filtrar, va eliminar-ne unes i deixar-ne unes altres, i va publicar els seus famosos 22 contes de l'any 1958, que li va suposar el premi pel Víctor Català, i que la va empènyer a escriure altres novel·les, com Jardí fora del mar, o Vora del mar, perdó, o la plaça del Diamant, la famosa plaça del Diamant. El 1966 va obtenir el Premi Sant Jordi pel carrer de les Camèlies, i però la mort sobtada de l'Armand Obiols va accentuar la seva solitud allà a Ginebra i va decidir agafar les cames i tornar a Catalunya, on acabarà el seu famós Mirall Trencat del 1974 i on rebrà el 1980 el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes abans de morir, com dèiem al començament, el 13 d'abril de 1983 a una clínica de Girona per ser enterrada a Romanyà de la Selva. I com que una de les seves, dels seus llibres més famosos és la plaça del Diamant, que fins i tot es va fer en pel·lícula i aquestes coses, hem triat la cançó que canta el Ramon Muntaner i que porta per títol Cançó de la plaça del Diamant, que va constituir la banda sonora d'aquesta pel·lícula. Per tant, us deixem amb el Ramon Muntaner i Cançó de la plaça del Diamant.
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall. Nits de lluna plena, somnis d'envelat, vella com una princesa d'algun vell conte d'infants, et veig ballar un vals de punta a la plaça del Diamant. I tu, al terrat, estenent la roba o asseguda cosint, sol amb la tarda i voltada de branes, de vent i de blau. Sentir que passen els dies com si fos un joc d'atzar, una rosa per Sant Jordi i flors negres per a Tots Sants. Xerrameca de botigues, coloraines de mercat, olor de sofre i de lluna, cada nit de Sant Joan. Nits de lluna plena, somnis d'envelar, l'ocell de la jovenesa pren el vol mirall enllà, balsos que van i que venen a la plaça del Diamant. I tu, al terrat, estenent la roba o asseguda cosint, sol amb la tarda i voltada de branes, de vent i de blau. Llargues tardes de diumenge, polsim de lluna als terrats, quietud d'hivern al vespre quan es fa fosc aviat. Sentor de rosa perduda, claror de vidre entelat, joguina feta malbé, cendra d'ocell estimat. Nits de lluna plena, somnis d'envelat, I quan la cançó s'acabi, un altre en començarà, car tot gira com els valsos de la plaça del Diamant.
14 d'abril de 1541, el dia que Sant Ignasi de Loyola, bé, aleshores encara no era sant, però el dia que Ignasi de Loyola és escollit primer general de la Companyia de Jesús que ell mateix havia creat. Ignasi de Loyola, que havia nascut, com ja heu suposat, a la vila de Loyola, el 23 de desembre de 1491, era fill, el més petit, dels 13 que va tenir Bertran Yáñez de Oñaz i Loyola, el senyor de la casa de Loyola de Peitia, és a dir, un peix gros, i la senyora Marina Sáez de Licona. Ell va passar la infantesa a les valls de Loyola, entre Azpeitia i Azcoitia. La família, com dèiem, era de possibles i, per tant, anaven bé. Però el 1507 mor la mare i, aleshores, clar, els 13 fills, què en fem? Resulta que un amic de la família, diguem-ne, el Juan Velázquez de Cuellar, que era contador major de Castella, és a dir, un carro gros del govern castellà o del regne castellà, li va demanar al pare de l'Ignacio que, escolta, per què no m'envies un dels fills? Ja te'l criaré jo estic aquí a la cort, a prop del rei. I el pare va dir, bueno, doncs sí, t'envio el més petit, l'Iñigo. I aquest l'Iñigo que agafa i se'n va cap a Arévalo, on passarà els 11 anys de la seva formació fent molts viatges a Valladolid, que el mantenen a prop de la cort reial per el fet del càrrec que el té el seu padrastre en aquell moment, el senyor que l'ha adoptat. Allà aprendrà a ser gentilhome, dominarà el maneig de les armes i després es il·lustrarà també molt amb la rica biblioteca d'Arévalo i totes aquestes coses. Però la política ja té això i el 1517 el seu protector Velázquez de Cuellar cau en desgràcia arran de la mort de Ferran el Catòlic. La vídua diu que haurem de buscar alguna cosa i efectivament busca el duc de Nájera, Antonio Manrique de Lara, que és virrei de Navarra, i cap allà que m'envien l'Iñigo, que ja és un noi fet i dret. Com que en aquell moment hi ha una mena de guerra entre els castellans i els navarresos, doncs ell pren partit pels navarresos, que per alguna cosa ha anat allà, i quan les tropes franco-navarres intenten expulsar els castellans, doncs ell també s'hi posa i subleva diferents ciutats, entre elles Pamplona, que és on ell està residint. Allà lluitarà contra Castella, els castellans acabaran imposant-se, però ell encara resistirà en el castell de la ciutat un temps. Allà, precisament, una bala de canó tirada allò li passa, li colpeja les cames, ni trenca una, l'altra li deixa bastant fotuda, i quan el castell cau, finalment, el 23 de maig de 1521, ell serà traslladat a la seva casa de Loyola, on es recuperarà relativament. Durant la seva convalescència es produirà un canvi molt important perquè el noi, com que agafa la biblioteca allà, doncs agafa la vida de Crist i agafa el Flor de Santedat, dos llibres d'indubtable inspiració religiosa, que li faran replantejar-se la vida abandonant la milícia. Té, diu ell, segons explica, una visió de la Mare de Déu amb el nen Jesús i això fa que abandoni el seu futur com a soldat i passi a fer-se religiós. I la primera cosa que fa és emprendre un viatge a Jerusalem per intentar anar a conquerir heretges a Terra Santa. Passant per Barcelona, però, s'hospedarà al monestir benedictí de Montserrat el 25 de març de 1522, on deixarà tots els seus hàbits militars al davant de l'altar de la Verge i ell es posarà quatre parracs que li permetin arribar a Manresa, on estarà durant un període de 10 mesos ajudat per creients i vivint en una cova on fa dejuni i fa meditació i que va veient que allò de fer el peregrí solitari no va a masses llocs i, per tant, que aniria millor si es dediqués a cuidar les ànimes dels seus companys o fins i tot de la ciutadania. Amb tot això, però, segueix el seu camí, arriba Roma, va fins a Jerusalem, però allà ja veu que la cosa no va com ell voldria i torna cap a Barcelona a aprendre llatí i a fer-se una mica de cultura. Anirà a Madrid, a la Universitat d'Alcalá de Henares, durant un parell d'anys, mentre treballa com a infermer i com a cuiner. Convençut ja de la idea dels exercicis espirituals, s'anirà cap a Salamanca a defensar-los davant de l'autoritat religiosa, que no ho veu amb gaires bons ulls perquè pensa que allò és una manera de fer pensar en el poble i fins i tot el fa passar per la presó per veure si es redreça. Ell no ho fa, al contrari, es reafirma en les seves determinacions i agafa les cames i se'n va cap a París l'any 1528. Allà hi estarà durant 7 anys buscant gent que comparteixi les seves idees i, efectivament, l'any 1534 ja són 6 que estan amb ell. Destaca entre ells Sant Francesc, el que serà Sant Francesc Xavier, però també en Pedro Fabre, l'Alfonso Salmerón, en Diego Laínez, Nicolás de Bobadilla i un portuguès, el Simão Rodríguez. I decideixen fundar, doncs, una obra monàstica. Fundaran a Montmartre la Societat de Jesús, que amb el temps es dirà Companyia de Jesús, i es posaran el 1537 a les ordres directes del papa, que els ordenarà sacerdots a l'any 1537 i els hi permetrà que puguin començar a celebrar les seves primeres misses. L'Ignasi, que ha arribat a Roma, el papa va veure el papa, li confirma el 1538, li confirma amb la bulla Regimini Militantis que fan la companyia, i per tant el sometent a elecció i ell resulta elegit, naturalment, qui si no, com a superior general, com dèiem, el 14 d'abril de 1541, és a dir, com a mana més de tota la Companyia de Jesús. Aprovaran els exercicis espirituals, fins i tot la Inquisició, ell escriurà totes les regles i tot això, i demanarà amb el papa que el substitueixi davant de la companyia perquè el seu hereu en potència, Francesc Xavier, ha mort, Sant Francesc Xavier ha mort i, per tant, l'Ignasi no acaba de funcionar, té problemes, hi ha gent que vol crear una ordre femenina i ell no hi està en contra, i ell hi està en contra, com la Inquisició, i al final, el 31 de juliol de 1556, morirà a la cel·la de la seu dels jesuïtes a Roma. I com que Ignasi de Loyola, Ignasi és Iñaki, bueno, tot això, és Iñigo també, és conegut i molt conegut per les seves obres religioses, no hem volgut, de totes maneres, aquí buscar una música religiosa. Hem anat més aviat a la ironia, i com que el noi va estar a París, doncs hem buscat un cantant francès. I com que busquem ironia i cantant francès, doncs hem anat a caure en mans de Fernandel. Fernandel, que ja sabeu, era un actor que, a més, doncs, gravava discos. I un dels discos que va gravar té una cançó que parla d'un tal Ignasi. No és, evidentment, Sant Ignasi de Loyola, però és un Ignasi que aquí, doncs, pot ser que ens hi caigui bé. Aquí teniu, per tant, el Fernandel amb la cançó Ignasi.
Lorsque je suis né, mes parents étonnés firent tout d'abord un drôle de nez. Quand vint le docteur, j'appris avec stupeur que j'aurais pu être ma sœur. Quand on s'aperçut que j'avais quelque chose en plus, ils me baptisèrent alors tout ému. Ignace, Ignace, c'est un petit nom charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, Ignace, il est beau et me va comme un gant. Moi je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. Je pourrais, attention, m'appeler sans prétention machin chose ou bien Tartempion. On ne l'a pas voulu, mais je suis convaincu d'avoir un nom qui est rudement beau. Mais en vérité, je le dis sans me flatter, ça me fait une personnalité. Ignace, Ignace, C'est un petit petit nom charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, Ignace, il est beau et me va comme un gant. Moi je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. Moi je le trouve plein de grâce, Ignace, Ignace, je ne m'en crois pas, mais il me place, Ignace, c'est un nom charmant.
15 d'abril de l'any 1990, el dia que Mora, a la capital nord-americana dels Estats Units, a Nova York, l'actriu sueca Greta Garbo. Greta Garbo, que en realitat es deia Greta Gustafsson, que va quedar sense pare quan tenia 14 anys i, per tant, va haver de deixar l'escola i posar-se a treballar. Primer, diuen les cròniques, que va fer d'ensabonadora amb una barberia, és buscar feina, això, i després va entrar a treballar amb uns magatzems de la marca Pup d'Estocolm, de la capital sueca, perquè ella és on havia nascut. Allà la van triar un bon dia per fer una campanya publicitària de fotos als diaris i també per fer un curtmetratge publicitari, tot i que era aviat, doncs la cosa ja funcionava en aquell moment. El director Eric Petcher, que va dirigir aquest curtmetratge, es va fixar en ella i va decidir donar-li un petit paper a la pel·lícula Peter el vagabund, estem parlant de l'any 1921, on la noia feia una actuació en banyador, no? I va cridar l'atenció i li van oferir una beca per anar a l'Escola Real d'Art Dramàtic d'Estocolm. Allà hi va anar-hi i va estar estudiant durant 3 anys fins al 1924, moment en què va conèixer el realitzador suec Maurits Stiller, que li va ensenyar doncs, tot el que ella després va desenvolupar de tècnica cinematogràfica i li va donar un paper important en una pel·lícula, La saga, de Gösta Berling, i li va dir que aquell Gustafsson no era gaire... I, per tant, li va proposar canviar, cosa que ella va acceptar, canviar el cognom pel Garbo. La pel·lícula va fracassar, però ella va ser descoberta per un altre realitzador, i aquest alemany, en George Wilhelm Pabst, amb qui va començar a rodar a l'any 1925. Mentrestant, el seu primer realitzador, aquell Maurizi Stiller, va ser cridat a Estats Units, el moment que era important pel cinema, el cinema creixia per tot arreu. Louis B. Mayer el va cridar a la Metro-Goldwyn-Mayer de Hollywood i ell va aconseguir que la Garbo l'acompanyés i, per tant, li va buscar un contracte. Allà, com que la Glòria, la Greta, de seguida va triomfar, doncs la cosa es va anar refredant entre tots dos, mentre que, com que el 1928 l'Stiller va ser acomiadat, va haver de tornar a Suècia, doncs es va trencar momentàniament la seva relació. Allà, ella, quan va arribar, no era cap dona fatal, perquè fins i tot el Louis Mayer, el jefe de la Metro-Goldwyn-Mayer, li havia posat el mal nom de la grassa vaca nòrdica, no? Però un fotògraf, sembla que del Vanity Fair, la va descobrir, li va descobrir un potencial, li va dir que s'aprimés, la va fer aprimar, li va fer un canvi de look, tallant-li els cabells, allisant-los i posant-li, reduint-li les celles i tot això. I la noia va poder entrar en el cinema filmant una primera pel·lícula, El Torrente, i després La Mujer Ligera, que es deia en castellà. Va fer 3 pel·lícules amb el galant John Gilbert, que en aquell moment estava molt de moda, quasi consecutives una darrere l'altra i amb gran èxit, i per tant van iniciar una relació sentimental que havia d'acabar amb casament, però el dia del casament, i amb el núvio a l'altar, a la Garbo no es va presentar. Però bueno, van seguir treballant junts i fins i tot és recordat per tothom que ella, quan l'actor ja anava de baixa i ella estava en plena apogeo, li va aconseguir un paper a la pel·lícula La reina Cristina de Suècia. Bé, en qualsevol cas, la fama de la Greta Garbo va créixer durant els últims anys del cinema mut i ella no va tenir problemes amb el sonor, com va passar amb la Gloria Swanson, amb la Mary Pickford i totes aquestes. Tenia accent suec, però és igual. La seva primera pel·lícula sonora, Anna Christie, va ser nominada a l'Oscar, la primera nominació que va tenir per l'Oscar, I va acabar de reforçar-se amb altres pel·lícules com Mata Hari, Gran Hotel, La reina Cristina de Suècia, que parlàvem abans, i Anna Karenina. De fet, ella, amb tota aquesta trajectòria, va ser nominada, però només nominada a millor actriu, a l'any 30, com ja hem dit, però també al 32, al 37 i al 39, tot i que mai va arribar a aconseguir, durant aquells anys, un Òscar. L'Acadèmia, al final, li concediria el 1954, perdó, un Òscar honorífic que ella no va voler anar a recollir i que va dir que li enviessin a casa. Bé, en qualsevol cas, el 1939 decideix fer un gir en la seva carrera i roda la seva primera comèdia, Ninotchka, un gran èxit comercial que va suposar una enèsima nominació pels Oscars i que li va obrir una nova via d'interpretació, la comèdia, que va reprendre el 1941 amb La dona de les dues cares, que va constituir la seva última aparició al cinema. Perquè ja quan rodava Ninotchka va parlar de deixar la professió, tenia por a fracassar, havia reduït els seus treballs i es va començar a mantenir allunyada dels eventos de Hollywood. Ella preferia doncs estar sola i estar en l'anonimat. Va abandonar, per tant, el cinema quan just havia complert 36 anys i va passar el reste de la seva vida en un apartament secret que tenia a Nova York i evitant contactes amb la premsa. El 1951, convençuda del que feia, es va fer aprovar ciutadana nord-americana i, com dèiem, va passar els últims 30 anys de la seva vida en contacte amb la Jet Set i mantenint l'interès del públic per veure si tornava o no tornava, cosa que naturalment no va fer. Per sort, tenia una important fortuna, era rica, es havia fet rica fent inversions milionàries a Beverly Hills quan tota la seva època d'or. Però com que, a més, vivia amb senzillesa, doncs la cosa va ser més fàcil de poder suportar. La seva salut va declinar a mitjans dels anys 80 i, com dèiem, va morir el 15 d'abril de 1990 per culpa d'un síndrome renal i d'una pneumònia a la ciutat de Nova York. I com que Greta Garbo és un gran personatge dintre del món del cinema, doncs hem buscat una cançó molt vinculada al cinema i que vinculada al cinema fins i tot en la seva temàtica, perquè hem triat el tema d'amor de la pel·lícula Cinema Paradiso. Ja sabeu que tota la pel·lícula va del tema del cinema, director, bueno, tot allò que ja sabeu. Doncs, per tant, ara us rematarem aquesta biografia apressada de la gran actriu sueca Greta Garbo amb Tema d'amor de Cinema Paradiso, interpretat per la cantant brasileira Dulce Pontes.
Good.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
16 d'abril de l'any 1893. El dia que neix a la ciutat de Barcelona el compositor català Frederic Mompou i d'Encós. Frederic Mompou i d'Encós havia nascut o va néixer doncs, al Poble Sec de Barcelona, on vivien els seus avis d'arrels artístiques, que el van ajudar en els seus inicis i que li feien escoltar les sarsueles en un gramòfon, les sarsueles que es feien en aquell moment i que triomfaven als teatres del Paral·lel. Però la importància de Frederic Mompou li va venir per la branca francesa, per la família d'Encós, d'Encausean, escrit en francès, d'arrels franceses, com deien, i titular de la, eren els amos de la famosa foneria de campanes d'Encós, que tenia un immens prestigi a Europa i que va servir de coixí perquè doncs, ell pogués desenvolupar la seva carrera. I, per tant, la família catalana, que també pel seu cantó havia progressat i va fer que els pares del Frederic Mompou acabessin residint al carrer Casp de Barcelona, però quan va esclatar la Guerra Civil van haver d'agafar les cames i marxar, refugiant-se a Itàlia, perquè el pare havia mort l'any 1935. La mare llavors va tornar a casar-se amb Lluís Duran i Ventosa en aquesta estada a Itàlia. El Frederic, però, va començar els seus estudis a les escoles franceses i els germans de la doctrina cristiana, iniciant-se formalment, en el piano i actuant en públic des de l'any 1908. I aquí és on la branca francesa de la família comença a actuar. Orgullosos de tenir un descendent o un membre de la família doncs, que es dediqui a la música clàssica, doncs el que fan és acollir-lo a París l'any 1911 perquè pugui començar i ampliar els seus estudis de piano. De fet, ell, tot i que és molt tímid, ara veureu el que fa, es presenta a París amb una carta de presentació que li ha fet a l'Enric Granados, el compositor Enric Granados, i pianista també, adreçada a Gabriel Fort, que en aquells moments és el director del Conservatori de París, demanant-li que cuidi del seu afillat, i el nen doncs, porta la carta, però no es va atrevir a presentar-la i, per tant, la va fer desaparèixer. I això el va relegar a ser un alumne més, però bueno, això va ser potser la seva sort perquè llavors el que va tingué de fer a la família va ser compaginar els estudis així al Conservatori de París amb classes particulars de piano que ell seguia amb el compositor i pianista Ferdinand Motte-Lacroix i que van fer-se molt amics i van desenvolupar aquesta gran amistat amb un París on tot era Wagner. Però es començava a qüestionar per part de les elites progressistes per culpa de la seva gran diloqüència. I aquests compositors avantguardistes com Debussy o com Ravel buscaven alternatives. Mompou també va buscar les seves, creant la seva primera obra de piano, Els Planys, que va tenir una acollida bastant bona, o molt bona, diríem, a París. El 1912, vist això, la família li va permetre establir-se a Montmartre, continuant els seus estudis amb el Motte-Lacroix, però va venir el govern espanyol que el nen havia d'anar a fer la mili i, evidentment, el 1913 va haver de tornar a Barcelona, on passaria un any fent el servei militar. Un any que s'encadenaria amb la Primera Guerra Mundial i, per tant, que impediria que ell tornés a anar a París i es va quedar a Barcelona durant tot el temps de la Primera Guerra Mundial, els 6 anys aquells, sense parar, això sí, de composar en secret buscant el seu estil propi. Obres com Pessebres o Suburbis l'aniran definint aquest estil propi. Quan s'acabi la Primera Guerra Mundial, el 1920, retornarà a París, decidit a ser compositor, i allà serà seduït per les teories de Ravel i de Poulenc, amb qui farà amistat. Les seves interpretacions musicals comencen a ser valorades i se'l comença a tenir en compte en el panorama musical de París. Però el Mompou, com que és molt tímid, diu, ai, no, que ves que jo no sé per què tal, i agafa les cames i torna a Barcelona fins que és reclamat a París perquè el Mott Lacroix ha muntat un concert amb totes les seves obres, o amb part de les seves grans obres, i el que vol és que ell també hi assisteixi. Ell al final accepta i va cap allà, intervé en el concert i aconsegueix un gran èxit a nivell francès i també que sigui començat a conèixer a nivell mundial. El 1923, per tant, després d'això, s'establirà definitivament a París fins a l'any 1941. Allà a París coneixerà Maria Suelves, una dona casada amb qui viurà tots aquells anys, una relació extramarital, fins que quan els nazis comencin a entrar a París amb motiu de la Segona Guerra Mundial, ell decidirà agafar les cames i tornar cap a Barcelona. A Barcelona estabilitzarà la seva situació emocional casant-se amb la senyora Carme Bravo a l'any 1957. Quedarà el reste de la seva vida a Barcelona, vivint, això sí, en un cert aïllament, en períodes de silenci, alternats en períodes d'èxit i d'emparició pública, mantindrà el seu llenguatge musical i es convertirà en una figura una mica distant i fins i tot llunyana de la nova generació de compositors catalans que busquen noves músiques. Entrarà a la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i el 1980 la Generalitat li concedirà la seva medalla d'or. Morirà amb 94 anys el 30 de juny de 1987 a la ciutat de Barcelona. I com que Frederic Mompou havia fet totes les seves obres i composat totes les seves obres a piano, hem buscat una cançó per no castigar-vos ara amb un solo de piano, una cançó que parlés del piano. I hem trobat una maquíssima, vaja, a mi m'ha agradat molt, cançó del Pascal Comelada, haig de confessar que no la coneixia, que porta per títol El pianista de l'antifaz. Per tant, aquí teniu el Pascal Comelada amb El pianista de l'antifaz. El 17 d'abril de l'any 1867, el dia que neix a Madrid L'actriu de teatre espanyola Maria Ana de Jesús Guerrero Torija, més coneguda com Maria Guerrero. I coneguda com a actriu de teatre, però que va jugar un paper molt important durant una època com a empresària teatral a nivell nacional i fins i tot internacional. Ella era, d'entrada, d'una família bastant acomodada. Era filla de Ramon Guerrero, que era un decorador que amoblava tots els teatres de Madrid a totes les representacions, i de Casilda Torija, amb moltes amistats, que ella havia sigut actriu i tenia moltes amistats en el món teatral. La noia va ser educada en el Col·legi Sant Lluís dels franciscans de Madrid, dels francesos, no dels franciscans, sinó dels francesos de Madrid, aprenent-hi, naturalment, el francès, però també piano, arpa, cant, i després fent classes particulars amb l'actriu Teodora Lamadrid d'art dramàtic a partir de l'any 1885. Ella li va ensenyar tota la tècnica de recitar, la tècnica d'actuar i tal. Quan va complir 18 anys i com que estava en bona família i el pare estava relacionat amb tot aquest món, li va demanar amb el seu pare que ella volia, o li va manifestar que ella volia actuar en una obra de teatre. El seu pare va fer gestions i va aconseguir que la companyia d'Emilio Mario, en aquell moment un actor bastant refutat, l'acceptés i la fes debutar el 28 d'octubre de 1885 a l'obra Sin Família de Miguel Echegaray al Teatre de la Comèdia de Madrid. Allà que es va quedar i durant 5 anys va estar interpretant papers de dames joves o ingènues, fins que va decidir que havia de fer un pas endavant i va canviar de companyia, passant a la de Ricardo Calvo, que estava afincada al Teatre Espanyol. Allà ja hi va entrar com a primera actriu i va començar a representar obres clàssiques amb grans èxits, com per exemple el que va obtenir interpretant la Doña Inés de Juan Tenorio de Zorrilla a l'any 1891. Unes actuacions que la van consagrar i la van convertir en inspiració de molts altres autors que l'escrivien obres pensant en ella, com el Pérez Galdós, no es penseu que eren autors menors, o Valle Inclán o José Echegaray. De fet, el 1892 decideix tornar al Teatre de la Comèdia amb l'Emilio Mario, que ja havia estat, i 2 anys més tard, perquè en realitat fa això perquè ja té en cap una altra cosa, decideix crear la seva pròpia companyia i començar un projecte ajudat per la seva família, pels diners de la seva família, al Teatre Espanyol, un teatre que havia estat clausurat el 1887 per ruïnós, que es havia obert així mig clandestinament amb modificacions que no eren prou importants i, per tant, era un teatre de segona categoria. Va aconseguir, també per via del seu pare, que l'Ajuntament de Madrid ho traiés a concurs municipal el 1894 i aleshores va aconseguir guanyar aquest concurs i, per tant, tenia un contracte per 10 anys de fer-lo funcionar. El va haver de renovar, naturalment, amb els diners del seu pare, mentre ella creava un elenc ajudada pel Ricardo Calvo, que el va nomenar director de la companyia i primer actor, i va començar actuant durant un temps al Teatre de la Princesa. Entre els actors que va fitxar pel seu elenc s'incluïa Fernando Díaz de Mendoza, amb qui va interpretar, curiosament, la Maria Rosa d'Àngel Guimarà, en castellà, naturalment, traduïda al castellà, i amb el que va acabar casant-se, amb el Fernando Díaz de Mendoza, el 10 de gener de 1896, i amb qui va tenir els anys següents, i així de carrerilla, 2 fills. Nascuts aquests 2 fills, la Maria Guerrero va decidir de dir: escolta, Díaz, vine cap aquí, ara tu i jo ens posarem en negocis. I van emprendre una primera gira a l'any 1899 per tota Llatinoamèrica. Un any després van fer una segona gira per Europa, que hi va incloure França, Bèlgica i Itàlia, però amb això van perdre la concessió, perquè doncs no actuaven a Madrid, van perdre la concessió del Teatre Espanyol i el pare va haver de fer mans i mànigues per poder-la recuperar a l'any 1901 i prometre que s'inaugurarien i s'hi estrenarien grans obres, i ella va continuar però amb les gires, però com que ja complia les exigències de la concessió, doncs la cosa va tornar a funcionar. Però ella era ambiciosa i això la va portar a invertir comprant el Teatre de la Princesa, que va reinaugurar a l'any 1909 amb l'obra Doña María la Brava d'Eduardo Marquina,
i on va construir, en aquest teatre, va construir la seva residència a dalt, com un pis a sobre del teatre, mentre intentava finançar, poca broma, la construcció del Teatre Cervantes de Buenos Aires, que va inaugurar el 5 de setembre de 1921, però que la va portar a la fallida econòmica. No a la fallida artística, perquè durant el resta de la seva trajectòria continuarà fent gires, bàsicament per Llatinoamèrica, arribarà a actuar fins i tot a Nova York, durant aquest temps estrenarà també obres de premis Nobel com Benavente i Echegaray, però també obres de Benito Pérez Galdós, Eduardo Marquina, Valle Inclán, etc., i actuarà amb els millors actors i actrius hispanos i internacionals, fins i tot recordant-se una actuació que va fer amb Sara Bernat, en francès, i el Teatre Espanyol de Madrid. Però les coses van com van i ella morirà el 23 de gener de 1928, això sí, amb 60 anys d'un atac d'urèmia i, a més, 7 dies després d'haver estrenat amb un gran èxit Doña Diabla de Luis Fernández Ardavín. No cal dir que el seu enterrament fou multitudinari i la majoria d'autors dels que havia estrenat obres doncs hi van assistir. I com que la Maria Guerrero, o la Maria Ana de Jesús Guerrero Torija, diguem-ho tot sencer, va ser una figura important del teatre durant tots aquests anys de finals del segle XIX i començaments del segle XX, doncs hem buscat una cançó que parlés de teatre. I n'hi ha una que s'havia fet molt famosa a l'època de la movida madrilenya, que porta per títol Puro Teatro. Ja sabeu, lo tuyo es puro teatro. Bé, ara us la cantarà la Lupe. Nosaltres, abans, el que farem serà acomiadar-nos per avui d'aquest 5 a la setmana en nom del Toni Olivella, que és el que ha portat totes les màquines amb l'ajut del Marc Pujol, i, per tant, també en nom de la Goretti Martínez, que ara us ho penjarà tot això a la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè ho pugueu consultar. Nosaltres hi tornarem, si tot va bé, la setmana que ve, i avui us acomiadem, doncs, amb aquesta cançó que interpreta una líder de la movida madrilenya, la Lupe, i que porta per títol Puro Teatro. Fins a la setmana vinent i que tingueu una bona, valgui la redundància, setmana. A reveure.
Necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdón. perdona que no te crea. Me parece que es teatro, perdona que no te crea. Lo tuyo es puro teatro.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.